Bona tarda a tots i a totes. Estem un cop més aquí a la Casa d'Espiritualitat de les Germanes Claretianes de Reus i avui doncs toca la sessió que hem titulat L'Espiritualitat Cristiana, Pregària i Contemplació. Me diu mossèn Pere que em presenti jo mateixa. Doncs jo sóc la germana Teresa Rofes Llorenç, sóc carmelita descalça de la comunitat de Terrassa, sóc filla de Reus i des de fa 6 anys, podríem dir, estic fent una experiència de vida eremítica en un poble d'aquí a la vora. Dit això, doncs, com podeu veure en la pantalla, el títol, L'espiritualitat cristiana, pregària i contemplació, és un tema amplíssim. Tenim una hora i quart i farem el que bonament puguem d'exposar aquest tema. Espero que sigui de profit de tots. El terme o la noció d'espiritualitat, des del model biopsicosocial de les ciències humanístiques, es considera l'espiritualitat com una dimensió essencial de la persona humana, potser la dimensió més fonda. És una emergència de la vida i no un afegit o una fantasia, i ens permet entrar en relació interior amb quelcom d'inefable i invisible. Fa referència a una recerca i a una mirada a la nostra realitat última, al sentit de la vida, i és una trobada amorosa total, parla de la nostra intimitat. L'espiritualitat, vista així, és el centre de gravetat o el nucli essencial de tota tradició religiosa. Actualment, espiritualitat és un terme que es va emprant cada cop més en un sentit no religiós, fins i tot contraposat al terme o a la noció de religió. La religió és vista com a algo massa dogmàtic, massa institucional, eclesial. Això provoca que haguem d'especificar per mitjà d'adjectius de quina espiritualitat estem parlant. Si és jueva, si és musulmana, si és cristiana, budista, hinduista o fins i tot el que avui en dia s'anomenen espiritualitats seculars. Podríem pensar que aquesta diferenciació entre religió i espiritualitat prové d'haver patit un tipus de vivència religiosa a casa nostra on semblava que Déu envaïa la persona i la sotmetia, vinclant els seus drets. Però, de fet, la religió, quan és sana, fa referència a l'obertura a l'absolut, en majúscules, que pot fer la criatura humana i també fa referència a la plenitud de Déu que advé, estem en el temps d'advent, a la persona. Per tant, diferenciem entre espiritualitat i religió. Religió, doncs, expressaria una relació particular amb el que és superior a la persona i que és percebut per la nostra ment humana. La religió sempre depèn de la història de cadascú, del seu entorn cultural, i es manifesta en les creences, el tipus de pregàries, els ritus i les normes de comportament. La importància del sentit existencial de l'espiritualitat la remarco perquè des de l'àmbit actualment de la filosofia pràctica se'ns diu que aquest sentit es dona en aquelles persones que senten que tenen metes o fites per les quals viure, entre aquelles persones que la seva vida personal els resulta subjectivament significativa perquè han sabut o han pogut investir-la creativament de sentit i de propòsit, de valor. Això ens ha d'alertar que els sentits i propòsits absoluts que proposen les creences espirituals, religioses o filosòfiques, si no van acompanyats d'aquesta creativitat individual, d'aquesta pràctica de cadascú, d'un estil de vida joiós i saludable, no ens aportaran mai la pau i la serenitat per si sols, ni l'espiritualitat, ni la religió, ni el sentit filosòfic per si sols, si nosaltres no hi posem de la nostra part en la nostra vida, ens portaran el que creiem que ens han de portar. Tot el contrari, es podrien convertir en creences limitadores o tòxiques. El concepte, gràcies Consol, d'espiritualitat té el seu origen en el Nou Testament. Pneumaticos és el mot grec que en el llatí s'ha traduït per spiritualis i és un neologisme i abarcaria tota la riquesa de la doctrina bíblica sobre l'esperit que seria llarguíssima d'explicar i que hauríem d'anar a fer una altra ponència. I ho deixo només apuntat aquí. Per què ho remarco? Perquè actualment espiritualitat tothom en parla, però podem estar, entre cometes, orgullosos de que neix, és una paraula que neix i s'expressa en el nostre àmbit cristià. Ho trobem, com us dic, en el Nou Testament. Cal no confondre espiritualitat amb espiritualisme. Una espiritualitat madura i ben constituïda fa créixer les persones perquè les confronta amb els reptes i els problemes de la vida. No defuig el caos que provoca o pot provocar el fracàs o el sofriment, sinó que l'autèntica espiritualitat travessa, accepta i supera aquest caos. En canvi, l'espiritualisme considero que és una estafa, una infantilització i un frau perquè la persona no arrisca res, sinó que involuciona, el que es diu en psicologia fer regressions, un infantilisme, un retrocedir. Per tant, l'alerta que sempre ens fa Jesús i que la trobem, per exemple, a l'Evangeli de Mateu, pels seus fruits els coneixereu, ens ajudaria a tenir un punt o un marge de discerniment en aquest aspecte. Què és espiritualitat autèntica i què és espiritualisme? El capitalisme en què estem vivint, l'individualisme a on porta i, per tant, el liberalisme possessiu que ens envolta, intenta apropiar-se de l'espiritualitat. Ha començat per desvincular-la de les seves arrels, que són, us he dit, del Nou Testament. Després l'ha intentat colonitzar i finalment la vol expropiar. I és que ens han de saltar i ens poden saltar moltes alarmes quan és difícil sentir parlar d'una espiritualitat que porti a la transcendència del subjecte des de l'assumir i anar cap al misteri de l'altre, en majúscules, i en canvi s'omplin titulars sobre una espiritualitat d'autotranscendència o autorreferida, que no seria res més que una projecció de l'ego i no del jo mateix. Estem, com afirma Francesc Torralba, davant d'un antropocentrisme excloent que l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc també denuncia. I això és una alerta que la deixo aquí, però que crec que és molt convenient tenir-la present perquè ens venen gat per llebre. Llavors, l'espiritualitat essencialment cristiana, o que posem l'adjectiu cristiana, segons el Nou Testament, ens prové de l'esperit. I qui és l'esperit? Doncs és l'altre auxiliador o paraclet que Jesús, ressuscitat, glorificat, ens envia. És un do, per tant, la vida espiritual, que demana ser lliurement acceptat i consentit i és la condició de tots els altres dons, perquè si no, a Lluc 11:13 no trobaríem el que se'ns diu: el Pare del Cel donarà l'Esperit Sant als que li demanen. Què és el més important que cal demanar a la nostra pregària? L'Esperit. I l'Esperit, a partir d'aquí, ho tenim tot. Aquesta seria l'autèntica espiritualitat cristiana i d'on prové l'espiritualitat cristiana. Qui és l'Esperit? L'Esperit és la tercera persona de la Trinitat. Aquella realitat de Déu que és l'única accessible a la nostra experiència humana. L'Esperit ens fa conèixer el que és Déu, el que és la Trinitat, és del que nosaltres fem experiència en la nostra vida. I la seva acció dinàmica, parlem de l'esperit com una força vital, actua en la creació i en la història i ens fa percebre la gràcia. I què és la gràcia? Déu pròxim immediatament a nosaltres, sempre present. És la unió amb ell. La unió no és algo a lo que arribem. Ja està, però l'anem descobrint i anem entrant-hi. És la divinització que parlen els orientals. Tota l'acció de l'esperit és cristocèntrica, eclesial, individual, també comunitària, i sempre va vinculada a una missió. Quan parlem de l'esperit, parlem de l'experiència que Jesús va tenir de l'esperit. Nosaltres participem de l'experiència del fill. Va ser una experiència de filiació, se sentia fill del pare, i de fraternitat, perquè ens va dir, ja no us dic servents, us dic amics. Per tant, sou fills, el pare us estima igual que m'estima a mi, i quan ja ha ressuscitat, diu, aneu a dir als meus germans que vinguin a Galilea, que allà em veuran. De servents passem a amics, a fills i a germans. Fem la mateixa experiència que Jesús. És el Pare mateix qui us estima. Trobem a Joan 16:27. Sant Pau també ens dirà, l'Esperit ens fa cridar, Abba, Pare. Qui va fer aquest crit? Jesús. Jesús ens va ensenyar a dir a Déu, Pare. La pregunta cristiana per excel·lència, segons el pare benedictí Lluís Duc, és qui és Crist per a mi i qui sóc jo per a Crist? Aquest benedictí que fa uns anys ens va deixar va pronosticar que el futur de les religions, per tant també el futur del cristianisme, serien les actituds i els estils de vida dels seus creients. Aquí hi ha el futur nostre. Perquè quan l'experiència religiosa no transforma la persona ni la seva jerarquia de valors, és una experiència molt sospitosa i pot ser fins i tot falsa. Seria una pseudo-experiència religiosa que sovint perpetuaria i perpetua estructures i concepcions religioses opressores que impedeixen l'emergència del regne. I en el regne tots som germans i germanes pel fet de ser fills i filles d'un mateix pare. Els místics ens ensenyen a no fer servir la religió de manera neuròtica o immadura, sinó que ens ensenyen que la religió ens pot ajudar a fer-nos càrrec dels altres, dels nostres mateixos actes, que ens fan esdevenir responsables, que podem esdevenir generosos i comprensius també amb els actes dels altres. Parlem una miqueta més de l'Esperit Sant. Podríem dir que l'Esperit Sant és el principi de tot coneixement, perquè podríem considerar-lo com el dinamisme amagat i misteriós del que s'ha anomenat la pulsió epistèmica o epistemològica. Seria l'anhel de comprendre i de conèixer la nostra existència, el fet que estem en aquest món i estem vivint. Aquesta pulsió epistèmica, que segons el corrent psicològic més avançat que coneixem, que és la psicoanàlisi relacional, va més enllà, molt més enllà, del que Freud va descobrir com a pulsions de plaer, de vida o de mort. Llavors, l'Esperit Sant seria un principi de coneixement recíproc entre les persones divines, el que veieu aquí que posa Déu, que en grec s'anomena perihoresis, que és com una dansa interior a la Trinitat que es fa conèixer els uns als altres. I també seria el principi del que veieu que posa sindèresis, que és el coneixement del bé que podem nosaltres captar. I aquest bé en majúscules és aquest Déu Trinitat, que és família, que són tres, i nosaltres entrem en aquesta dinàmica. Ell seria l'impulsor, l'Esperit Sant. L'Esperit ens faria entendre'ns també la pròpia relació amb un mateix, perquè una persona per si sola no es pot conèixer. I això també ho diuen els místics. Santa Teresa diu: el coneixement propi és molt vàlid, però si no hi ha el coneixement propi des de la mirada de Déu, no m'acabo de conèixer. Perquè sempre serà un coneixement mínim de coses, a vegades, que ens enfondren. Però, en canvi, la mirada de Déu sobre nosaltres sempre és positiva. I és aquest coneixement, que tornem a repetir, ens fa adonar que som fills estimats. Per tant, d'alguna manera podríem dir que la pròpia autorealització s'efectua a mesura que ens obrim a aquest do que Déu ens ofereix, que és ser coneguts i conèixer amb el Logos, que és el Fill, i amb l'Esperit, les dues mans que en l'anterior conferència ens parlava la germana Rosa Ruiz. Entrar en la Trinitat és entrar en aquesta dinàmica del Pare, del Fill i de l'Esperit, i que ens fan entendre quina és la nostra identitat, què som nosaltres. I finalment, aquest principi de coneixement que és l'Esperit Sant ens fa comprendre, estimar i sofrir, suportar, sostenir el món, perquè ens el fa veure com un encàrrec a assumir-lo amb amor. Aquest coneixement integrador de què estem parlant es realitza en la pregària. Per tant, la pregària és algo molt gran, totalitzant, i que obre tota una gran dimensió, de vegades un horitzó infinit, en el nostre viure. Per què? Perquè és un coneixement integrador. Perquè s'efectua en el poder i la gràcia del mateix Esperit, i participa, per tant, del diàleg intern de Déu present en les profunditats de la nostra ànima i també en l'Església. Per tant, és sempre la pregària una immersió solitària en la pròpia interioritat, però també un acte comunitari. I aquí és quan he posat tres cites, pels qui teniu el document, de l'ordenament general de la litúrgia de les hores, que seria molt bo rellegir, perquè ara estem al temps d'Advent i estem fent servir el primer volum, que és on hi ha tot aquest ordenament, i diu així: l'oració, que sempre és dirigida a Déu, tanmateix no pot prescindir de la connexió amb Crist, Senyor de tots els homes i mitjancer únic, pel qual nosaltres tenim accés a Déu. Aquesta és la revelació cristiana. Crist, en efecte, de tal manera uneix amb ell tota la comunitat humana. Aquí subratlleu això, tota la comunitat humana, que estableix un íntim lligam entre la seva pròpia oració i la de tots els homes. Tots, no només la nostra cristiana, les que formem l'Església, tots amb els que amb consciència recta i cor sincer se li dirigeixen. Però la gran dignitat de l'oració cristiana radica en la seva participació en la pietat de l'unigènit envers el Pare. Nosaltres hem conegut l'amor que Déu ens té gràcies a Jesucrist i hi hem cregut. Per tant, no hi ha cap mena d'oració cristiana sense l'acció de l'Esperit Sant, que uneix tota l'Església i la porta al Pare per mitjà del Fill. I Sant Pau ens dirà: l'Esperit s'uneix al nostre Esperit per donar testimoni que som fills de Déu. L'Esperit en nosaltres crida: Abba, Pare. La pregària cristiana és deixar que l'Esperit pregui en nosaltres amb la veu del Fill. Un pas més de què podríem dir que és la pregària cristiana. Doncs podem dir moltes coses, però en direm tres més per subratllar-ho i per intentar clarificar-ho. Mireu, és un do, el símbol l'he posat com un regal de Nadal, és com un do, una crida a què? Una crida a entrar en comunió amb Déu, a conèixer i acceptar la pròpia identitat, la pròpia vocació i la pròpia missió. I aquesta missió és acceptar ser enviat a on Déu vulgui. I això també es coneix en la pregària. La pròpia vocació se dona a conèixer en la pregària, en aquest entrar en comunió amb Déu. Què més és la pregària cristiana? És una resposta, una acceptació lliure a aquest do que se'ns fa, a aquesta crida que se'ns fa. Primer sempre és Déu i el nostre és respondre o acceptar aquesta invitació. És l'obertura al Pare a través del Fill en l'Esperit Sant, perquè som fills en el Fill. Fills en el Fill. Nosaltres no fem un salt mortal. Cap persona humana pot dir soc fill directament. Qui ens ha fet fills i ens ha donat a conèixer el Pare per revelació és el Fill en majúscules, és Jesús. Nosaltres ho sabem per revelació. Podem entregar-nos perquè la fe és confiança en Déu i és abandó confiat a l'acció de l'Esperit. No és un abandó a no sabem què, a una cosa etèria, a un ser que no coneixem. És un abandó confiat a l'acció de l'Esperit que ens fa conèixer aquest Déu per revelació. Finalment, què és la pregària? La pregària és una relació viva i personal amb Déu. Per això sempre els nostres místics parlen de vida d'oració, no de moments d'oració. Això, per entendre'ns, parlem així, perquè és la nostra vida diària, no? I en parlem fàcilment. Però ells parlen de vida d'oració, de ser orants, de ser persones de pregària. Consentim, i això és un verb molt fort, a compartir la nostra vida amb Déu. La vida que se'ns ha donat és com si Déu te digués me dones permís per viure-la amb tu? Ens l'ha donat però ens demana si volem viure-la amb ell. Li podem dir que sí o que no. Però és una aquesta invitació a que ell ens acompanyi i nosaltres l'acompanyem també a ell. És algo recíproc. La pregària és quelcom recíproc i només així, com una relació viva i personal amb Déu, s'entén el que tant Jesús com després Sant Pau diuen sobre vetllar i pregar sempre. Clar, quan ens diuen pregueu en tot moment, Jesús ho diu a l'Evangeli de Lluc i Sant Pau després dirà als de Tessalònica, pregueu contínuament, dius, si això és resar, ja podem plegar, perquè és impossible. O sigui, la nostra vida no és estar tota l'estona conscientment amb una pregària al cap, és viure una vida de relació amb Déu. La pregària, per tant, si la concretem en espais i en temps concrets, és una trobada, un encontre, un diàleg. Clar, per què diem que cal cultivar la pregària diàriament? Perquè, mireu, Santa Teresa, a camí de perfecció, ens diu deudo i amistat se pierden, aquí he posat con la falta de comunicació. O sigui, si tu no et comuniques amb una persona i després dius és el meu amic o la meva amiga, tots direm, vols dir? Si no hi parles mai, si no vas mai a fer un cafè, si no li comparteixes els teus neguits, les teves alegries i ell també a tu, pots dir que ets amic, que tens una relació d'amistat? Seria un conegut o algú que en un moment va coincidir amb tu a la vida, però amic? Doncs el mateix passa amb Déu. Quan parlem de cultivar la pregària, se tracta de cultivar aquesta relació d'amistat amb Déu. Trobem al Catecisme de l'Església Catòlica dos definicions que tinc l'orgull de presentar perquè pertanyen a la meva tradició carmelitana. Santa Teresa ens diu: no es otra cosa oración, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Ho trobem al Catecisme de l'Església Catòlica per definir la pregària, aquesta definició de Santa Teresa. I en trobem una altra molt interessant, que ens diu que la pregària és un impuls, i és de Santa Teresina, de Teresa de Lisieux. Per mi la pregària és un impuls del cor. Una senzilla mirada dirigida al cel és un crit d'agraïment i d'amor tant enmig de la prova com enmig de la joia. És una relació que abarca tota la vida. Fins aquí, diguem-ne, el preàmbul, el context, i ara passarem a un dels punts, crec, més importants, que serien quins són els fonaments de la pregària cristiana. I aquí parlarem de mística i d'ascètica o ascesi. De vegades diem i creiem que som nosaltres qui busquem a Déu, però sempre és Ell el primer que s'avança a buscar-nos. Per tant, la pregària cristiana és una recerca sorprenent, perquè és Déu que mos busca. Diu Sant Joan de la Creu: si l'alma busca a Dios, mucho más la busca su amado a ella. Què vol dir això? Que la mística sempre precedeix a qualsevol ascesi, sempre. Mai pels nostres esforços o mèrits aconseguirem conèixer o atènyer Déu. Ell se'ns dona com un regal immerescut i gratuït. Sempre la mística és abans que l'ascètica. És per pura gràcia, per la seva autorrevelació, que Déu se'ns dona a conèixer en la pregària. Déu ha pres la iniciativa de crear-nos i mai se'n desdiu. Com també diu Santa Teresa: nunca se cansa de dar, no nos cansemos de recibir. La vida cristiana és vida teologal. La vida de pregària es nodreix i viu en l'atmosfera divina, perquè Déu en la pregària no dona coses, se dona a ell mateix. Déu no dona coses, se dona a ell mateix. I les virtuts teologals, que són la fe, l'esperança i la caritat, són la seva vida en nosaltres. Entrem en el que també els nostres místics parlen de la inhabitació trinitària, que se'ns dona pel baptisme. Doncs entrem a viure-la de manera conscient en aquesta relació d'intimitat. Diu Teilhard de Chardin: no som persones vivint una experiència espiritual, sinó que som éssers espirituals vivint una experiència humana. O sigui, nosaltres som immanents, però la transcendència està present en aquesta immanència nostra. Està aquí amb nosaltres. En la nostra immanència es fa present la seva transcendència. El procés de divinització, com en parlen els cristians d'Orient, de tot aquest procés, és un procés de caire místic. La pregària participa de la vida mística. Què seria, o per què parlem llavors, de la dimensió ascètica de la vida cristiana? Doncs mireu, l'actitud ascètica necessària en tota pregària i espiritualitat cristiana és la resposta amorosa i lliure, la nostra llibertat, de qui vol viure com a deixeble de Jesucrist. I Jesucrist ja ens va dir: qui vulgui venir amb mi, que prengui la seva creu i m'acompanyi. I és aquesta part ineludible i irrenunciable que té la vida, qualsevol vida, d'ascètica i de renúncia. El seguiment de Jesús demana la renúncia, que té molt a veure amb la kenosi. De què? De la renúncia de què? De les pulsions instintives i egoiques. ens dirà Santa Teresa, regalo y oración no se compadece. I explico. Regalo és fer el que en llenguatge dels joves seria el que ens dona la real gana, no? Jo, el meu melic, el que jo pensi, el que jo vulgui. Oració, ja estem dient el que és, aquesta vida entre trinitària, aquesta relació d'amor. Per tant, una cosa i l'altra, l'ego, viure només per el que tu vols, i aquesta relació amb Déu no es poden casar mai. Per tant, aquest ego l'hem d'anar educant, modulant i, com ho diríem, restituint, perquè mai desapareixerà, nosaltres ho tenim i forma part de la nostra antropologia, però necessitem apaivagar-lo perquè la nostra dimensió espiritual pugui sorgir sense tants obstacles i no li fem la guitza a l'acció de l'esperit en nosaltres. Però això des de la nostra llibertat. Llavors, no n'hi ha prou amb dir i predicar que tenim uns valors o professem unes creences, sinó que ho hem de practicar. Quan poses en pràctica o exercites un valor, això se converteix en una virtut. Això ja en parlaven els grecs a l'antiga Grècia. Posem en valor una creença, la posem en acció, un valor el posem en acció i es converteixen en el que també el cristianisme ha anomenat les virtuts cardinals, que les teniu aquí. Justícia, prudència, fortalesa i temperança. Són les virtuts que ens guien cap a la bona conducta i cap al bé moral. I això ens ajuda a viure la vida cristiana que durant tants segles s'ha anomenat lluita o combat espiritual, que comporta exercitar-se a practicar unes virtuts i a viure una vida virtuosa, mai millor dit, que seria construir la casa sobre roca segons l'Evangeli i no sobre sorra. És descrita aquesta lluita espiritual en moltes de les cartes de Sant Pau, Gàlates, Romans i Colossencs, per exemple. I això, aquesta lluita o combat espiritual, no s'ha de perdre mai de vista per evitar molts autoenganys i autosugestions, perquè cal estar atents a l'equilibri mental i al comportament moral i ètic de les nostres vides. I això és un altre punt importantíssim per qualsevol discerniment d'una pregària o d'una espiritualitat que vol ser cristiana. Ens autoenganyem, ens autosugestionem, la salut mental continua sent sana o hi ha alguna cosa que es desvia i el nostre comportament moral per on va. I aquí es verifica l'autenticitat de la pregària en la vida, perquè és una relació vital. Santa Teresa i Sant Joan de la Creu, com a grans mestres de la sospita, enfatitzaven la importància de les virtuts. Santa Teresa ens parla de quatre, de les quals la humilitat seria la primordial. Per què és la primordial la humilitat en la vida espiritual? Perquè la vida teologal se basa en la veritat que és Déu. I la humilitat, segons Santa Teresa, és andar en verdad. D'acord? Les altres que ella anomena que són molt importants per a viure aquesta vida espiritual és l'amor els uns als altres, el deseiximent i la determinada determinació. Quan triem un camí, no deixar-lo anar mai. Què no és la pregària cristiana? I només faig pinzellades perquè és un tema amplíssim. I són pinzellades des d'un gran respecte a altres grans tradicions religioses i altres vies que en el món i en la vida humana hi ha de diferents tipus d'oracions, meditacions, contemplacions, com li vulgueu dir. Què no és la pregària cristiana? Pues no és una simple ampliació del self i de la consciència a través de tècniques psicològiques o del tipus que sigui, no, psicosomàtiques, perquè si no seria un soliloqui o un monòleg intern i parlaríem d'un psicologicisme de la pregària. No es pot equiparar a la benvolença budista, Maitri, que és algo molt positiu, però no és la pregària cristiana. O sigui, aquí no anem a confrontar-nos, simplement anem a diferenciar realitats. No és tampoc una simple experiència sensorial de gratificació perceptiva. Tampoc és la pregària cristiana cap tipus de fusió ni amb un mateix ni amb la natura, que seria un panteisme. El cristianisme mai parla de fusió, sempre parla d'unió. No seria tampoc una passivitat indolent que en temps, per exemple, de Santa Teresa al segle XVI era l'heretgia del quietisme o de l'il·luminisme, i tampoc seria un coneixement esotèric reservat a uns escollits, que seria una mena de gnosi. Quines tipologies hi ha, o podríem anomenar, hi ha moltes categories, però n'anomenarem aquí tres, d'oració cristiana. Podríem dir que hi ha l'oració mental o reflexiva, que seria pensar qui sóc jo i qui és Déu, i això ja és molt, perquè la persona humana és l'únic ésser en aquest planeta i en aquest món que pot fer això. I Sant Joan de la Creu diu que un sol pensament de l'home només és digne de Déu, que és el gran interlocutor nostre. Això ja seria una gran oració, i altres corrents espirituals cristianes com l'escola ignasiana també hi fa molta, li dona molta importància. L'oració vocal seria el que diem resar, però resar considerant el significat de les paraules. O sigui, si diem un Pare Nostre, quan dius Pare, saber què estàs dient i a qui li estàs dient i qui ets tu. Pare Nostre, és que no és meu, és nostre. I anar-se aturant no és dir pregàries de carrerilla o sense sentit, és realment aturar-se en el significat del que estem resant i a qui ens estem dirigint. La meditació seria un recolliment, i us he posat la imatge de Teseu perquè potser és on més ho podem entendre en l'àmbit cristià, perquè aquí hi hauria una diferenciació a fer entre pregària i meditació, perquè actualment no saps gaire què és cada cosa, o si estem parlant de lo mateix. Hi ha grups amb molta empenta ara, doncs, que fan meditació cristiana, i és una meditació realment profunda i realment cristiana, no? Hi ha persones que s'inquieten amb aquestes paraules, no? Bé, podríem dir que, amb tranquil·litat, que la nostra tradició cristiana, nosaltres tenim una pregària que és, diguem-ne, més dual, que és Déu i un mateix, Jesús, la Mare de Déu, aquí un sant de la teva devoció, és dual, no? És un diàleg. Però la meditació cristiana seria un enriquiment, diguem-ne, perquè seria no dual. I entres en una pregària que no és ja tant un diàleg així, sinó que és estar en la presència, en el silenci. Des del silenci està en la presència de l'altre. Santa Teresa, Camí de Perfecció, diu: Déu parla al cor quan li demanem des del cor, i és com un llenguatge íntim que moltes vegades no necessita ni paraules, però és pregària, i l'anomenem meditació. I Sant Joan de la Creu diu, parla d'una advertència senzilla i amorosa a la presència de l'altre en majúscules. No cal dir gaires coses, no cal fer grans explicacions, simplement estàs en la presència de Déu. I finalment, l'he posat una miqueta retirada. És tipologia o no és tipologia en el cristianisme, en la contemplació? Se parla de pregària contemplativa, però hem de dir que la contemplació no és fruit de cap tècnica oracional en el cristianisme, perquè no hi ha res que pugui produir-la o introduir en ella fora de Déu mateix que t'hi introdueixi. Ja deixa de ser una tipologia, és una gràcia que fa Déu. Diu Santa Teresa, és obra de Dios sobre nuestro natural. Nosaltres no hi podem arribar. Ell t'ho dona. Si ell t'ho vol donar i t'ho vol donar a sentir, t'ho donarà. Nosaltres només ens hi podem disposar a rebre aquesta contemplació. I ens hi disposem, per lo que hem dit abans, d'una vida virtuosa, d'una vida de relació amb Déu i d'estimació cap als altres. La contemplació, doncs, és una mostra excepcional de la llibertat i gratuïtat absolutes amb què Déu atorga els seus dons. Quina seria la característica principal de la contemplació a nivell psicològic? Doncs la fixació de la ment en qualsevol dels aspectes del que anomenem misteri, amb el consegüent cessació, o sigui, aturament, del flux dels pensaments i imatges mentals. D'això en el cristianisme considerem que no és fruit d'unes tècniques, sinó que és un do que ens dona Déu. La persona es troba immersa en la presència amorosa i viva del Senyor, misteri inefable. Per això els místics ens diuen, és que no saps ni com parlar d'això, perquè supera qualsevol raciocini, supera qualsevol estructura nostra, no? Per la seva naturalesa infusa, això és el que vol dir que ens ho dona Déu i nosaltres no ho podem produir, també fem la diferenciació i diem que la contemplació cristiana mai és equiparable a la tècnica mental i a la filosofia de vida molt saludable i molt lloable que s'anomena atenció conscient o mindfulness i actualment també kindfulness. És algo molt bo el mindfulness, però no és equiparable ni per contingut, ni per naturalesa, ni per fruits en la persona a la contemplació cristiana. D'acord? Una miqueta més enllà. Com es verifica aquesta contemplació que és un do de Déu? Mireu, el centre d'interès no és l'experiència per la persona, encara que sigui una experiència a vegades brutal que la persona té i que li canvia la vida, sinó allò que ha experimentat. Allò que ha experimentat és la font que el transformarà. I moltes vegades quan parlem de grans conversions és això el que passa. La persona se sent transformada perquè algú l'ha impactat fortament i aquest impacte és l'amor de Déu que se li dona a conèixer. Es dona una obertura fonamental de la persona des del més biològic, des del cos, des dels sentits, fins a la dimensió espiritual. És com una unificació de totes les dimensions de la persona, corporal, psíquic i relacionals. La persona se sent com una unitat. I la persona se n'adona que entra en una relació d'amor que significa i que comporta una nova actitud davant de tot allò que és la vida, del que és humà, ella mateixa i del que és tota la creació. La presència amorosa de la divinitat impregna tot el seu espai existencial. I torno a les paraules de Jesús a l'Evangeli. Si això de veritat és real, els fruits es donaran en la vida. Pels seus fruits els coneixereu. Us poso una cita de Santa Teresa a les últimes morades del castell interior i diu: «Sabéis que ser espirituales de veras? Hacerse esclavos de Dios, a quien señalados con su hierro, que es el de la cruz, porque ellos ya le han dado su libertad, los pueda vender por esclavos de todo el mundo, como él lo fue, Jesús. Y si a esto no se determinan, no hayan miedo que aprovechen mucho». O sigui, el verdader espiritual en la tradició cristiana és la persona que s'entrega completament a Déu i al servei dels altres. Aquesta és la gran verificació de que realment una persona és espiritual i ha rebut d'una manera més o menys conscient aquesta contemplació de què estem parlant. Qui es fa servent del Senyor esdevé lliure perquè deixa de servir els ídols i viu una conversió real. La persona humana o serveix als ídols o serveix a Déu. Mai està sense servir a ningú. O serveix als ídols o serveix a Déu. I aquesta també és una màxima que ens pot donar un punt de discerniment. La persona contemplativa és una persona impactada per l'amor diví en el propi ser, realitat que la porta a una tensió amorosa cap a Déu mateix i cap als altres, en una permanent vida de servei, d'entrega i de perdó. I el perdó és la gran senyal, també segons els nostres místics, per saber si una persona de veritat prega en profunditat, perquè el sabrà demanar, el sabrà oferir i el sabrà rebre. El perdó és la distinció màxima de que una pregària és relació viva amb el Déu vivent que sempre perdona. La vida en l'esperit, la vida espiritual, és sortir d'un mateix, el que hem dit, sortir, transcendir l'ego, i esdevenir imatges del Fill, vivint en ell, per ell i amb ell en aquest món. Com diu també Santa Teresa, para esto es el matrimonio espiritual. És una figura, una manera de parlar que tenia ella per a parlar dels escalafons en la vida interior, no? Para que nazcan siempre obras, obras. Què són les obres en Santa Teresa? Les virtuts que faran obrar amb caritat cap als altres i cap a Déu. I finalment acabo amb una cita també de la nostra gran Santa d'Àvila. No está amar en el mayor gusto ni en tener lágrimas o ternura de devoción durante la oración, sino en servir al prójimo con justicia, fortaleza de ánima, humildad, deseando contentar en todo a Dios. És la vida, les actituds i l'estil de vida on es veu de veritat la nostra pregària, la nostra relació amb la transcendència. Fins aquí la xerrada d'avui. M'han dit que si algú dels que estan a casa vol participar, doncs pot fer les preguntes, si n'hi ha alguna, una intervenció des del xat, que amablement el Xemi mos ho dirà si n'hi ha alguna i mos ho transmetrà. Gràcies.
Avui, feliçment, molta gent agafa la litúrgia de les hores, que és una bona cosa, però amb temps no ho sabem com fer. I després, per natural, ha vingut i són bastant fidels. I molta gent també fa la litúrgia de les hores alhora. D'altra gent es queda amb les pietats populars, que també està bé. Però la pregunta seria, si la litúrgia de les hores que ens uneix amb l'Església i ens identifica amb tota la pedagogia, els temes litúrgics i més, diríem, si això és recomanable per a tothom, si hem de potenciar més aviat això, que entenem que això durarà sempre, cosa que les pietats populars van cada segle de les seves, i entendre que molta gent li és difícil que fa un salt els textos bíblics i si troba més còmode amb un sentiment d'una devoció particular d'un sant determinat. Doncs com passar d'aquesta manera popular, còmode o bonica o agradable o sentimentalment ben trebat amb aquella litúrgia que de vegades l'has de dir dues vegades perquè no sempre entens el salt la primera vegada.
Clar, és una inquietud i és un pastoral i clar, molt, molt important. A veure, aquí m'he de parlar així també una miqueta el que em vingui. Santa Teresa té una anècdota que coneixia una senyora, no sé si era una senyora o una germana de l'Encarnació molt gran, però era una velleta, i un dia li va preguntar, la santa, diu, vostè com resa, perquè jo veig que vostè doncs, fa moltes obres de caritat, vull dir, veia una persona molt íntegra, no? I pobreta se la va quedar mirant i li va dir, diu, jo reso el Pare Nostre. Diu, però com lo resa? Com lo resa? Diu, bueno, a vegades no puc passar de la primera paraula. Perquè ja dient pare, era tan gran fixar-se que estava dient a Déu Pare, que deia, diu la santa, ja entrava en contemplació. Llavors, per altra part, aquí deixo l'anècdota, no? Per altra part, els nostres sants també en les seves obres, a mesura que ho vas treballant, també ens van dient, s'ha de mirar molt bé la persona, quina estructura mental té. Hi ha persones més capacitades per un tipus d'oració discursiva o de fer molta imaginació, composició de lugar, que diu Sant Ignasi, no? Imagina't això, hi ha gent que té molta imaginació i això els hi serveix. N'hi ha d'altres que no ho saben fer, s'atorrullen, s'atabalen i ho deixen córrer i diuen, jo no puc pregar d'aquesta manera i no em serveix. Santa Teresa va patir tant, perquè ella també tenia problemes amb aquest aspecte, que potser per això és mestra de la pregària, perquè va tindre molts problemes i li va costar molt. I llavors dona com a consells i diu, hi ha gent que necessitarà per anar a la pregària un llibre, perquè la mínima que veig que comença a divagar i no està fent el que ha de fer, agafada a la paraula de Déu, a la litúrgia de les hores o amb un llibre espiritual, farà la pregària. Per almenys la començarà i quan se distregui tornarà allí a fixar l'atenció. No és concentració, la pregària és atenció. Persones que amb una simple devoció, com que saben qui són i a qui es dirigeixen i porten una vida íntegra o procuren, ens poden passar molt al davant els que fem la litúrgia de les hores. Llavors és cada persona, segons fins i tot el que la neurociència ens pot arribar a dir de cada cervell o de cada manera particular de les persones de poder entrar en relació amb ells mateixos i amb els altres i per tant amb la transcendència, tindran una tirada o una capacitació cap a un tipus de pregària o un altre. El que sí que ens estem trobant, i penso en que també t'hi trobes, que m'he trobat ja bastant, persones que comencen per una devoció o per el que des de petits els han ensenyat, però al ser grans diuen me falta algo més sòlid, més consistent, algo que senti que no solament és un sentiment o que jo començo a divagar, no? I els hi dius, per què no agafes el Nou Testament o per què no agafes la litúrgia de les hores? Tots, jo encara no m'he trobat, les persones que ho he intentat encarrilar per aquí, s'hi han agafat i estan contentíssims. I és que la paraula de Déu és més que la Bíblia, tots ho sabem, però és que en la Bíblia hi ha molta paraula de Déu. Llavors la gent allí troben un aliment sòlid, és la revelació, no? Els salms, clar, també has d'anar potser amb algun curset a que t'ensenyin què són els salms, però també és saber, només saber que ens diguin això ho resava Jesús, és que ja és per tirar-t'hi, ja t'agafa com de dir, això resava ell? Pues jo també vull resar el que ell resava, no? És aquest sentiment que deien, potser és això, no? De dir, no estem resant algo que l'Església s'ha inventat, o coses de monjos i de monges, és que Jesús resava, el poble jueu resava amb els salms, que porten tots els sentiments, totes les emocions i tota la vida de tot un poble en relació amb el seu Déu, no? No sé si amb això contesto, mossèn. És un tema molt complex, però són com a pistes que podem donar als nostres germans i germanes. Penso, eh?
Una bona cosa. Jo penso que ara, si podem encara, a vegades els joves, si és que podem connectar, el dia que vagin a missa, i a vegades no els ensenyem la pregària de la nit, la pregària del dia, o fem una pregària puntual, i llavors tinc la sensació que hi ha gent que només va a missa i ha acabat la pregària tota la setmana. Els que van a missa segurament que preguen al matí i al vespre, no? Però a vegades no hem educat per a fer una pregària d'una santa consciència, d'un vespre, d'un matí, i ens contentem a fer una pregària puntual i no crear hàbit i fent vida de la vida.
potser insisteixo en el que he intentat exposar, no? Potser no hem entès la vida cristiana com una vida en relació amb Déu, sinó com uns actes als quals cal complir i cal anar i fitxar. I amb allò ja tens, diguem-ne, el vistiplau, no? Clar, això és molt empobridor, perquè és com dir, vivim una obligació, diguem-ne, que ens ensenyen, o una educació que ens ensenyen, però t'omple això la vida? I a vegades, amb alguns joves que m'han dit, és que la missa me costa, jo els dic, a mi també em costava la teva edat i a vegades també me costa, però te pares a pensar, segons quines paraules diem, o celebrem, o expressem en tota la litúrgia de l'Eucaristia, no? Només que poguessis, un rato abans de la missa, llegir-te els prefacis, o llegir-te amb calma les lectures, llegir l'oració col·lecta. A vegades l'oració col·lecta és com un pòrtic, però la cultura de l'escolta, que és tan jueva cristiana, també s'està perdent, estan anant amb una cultura doncs, més audiovisual, no? Però fins i tot audiovisualment dius, llavors què mires quan vas a la missa o en què et fixes? Hi ha signes que expressen alguna cosa, per què ens posem drets? Potser és un moment més important. Hi ha tota una pedagogia que s'ha perdut perquè és simplement anar a seure'ns i s'obre el telón. I no hi ha tampoc participació, o no creuen que l'assemblea pugui participar o estigui realment participant com volia el concili, i ens diu el concili, no? Clar, veus una cosa com molt passiva. Penses, llavors aquesta relació amb Déu i amb l'Església, si no hi ha un compromís i un dir, n'hi posa una miqueta més i vas cap a la sacristia i dius, mossèn, què es necessita? Mossèn, fem pinya i què és la missa? I vull participar més. Potser seria més aquest fer comunitat, no? Els cristians es reunien per pregar junts, per fer comunitat i per viure aquesta relació amb Déu, no només individualment, sinó comunitàriament, no? També és un tema Déu-n'hi-do, mossèn, no? Però intentar-ho, sobretot des d'aquest vessant més de dir una relació amb Déu més que un compliment, o més que una obligació, és tenir ganes d'anar a missa per trobar-te amb els germans, per participar de lo que Jesús ens va dir. Feu això en memòria meva. I dius, va per tu, vinc perquè m'ho vas dir. O sigui, quan que visc amb tu, m'interessa el que em dius. I si em dius que allí tu te reparteixes i et dones, jo vinc. Però si és un ritu buit, no li interessa a ningú això. I una altra cosa, els joves noten molt quan sortim d'una celebració quines actituds i quin tipus de vida vivim. I llavors potser la nostra pròpia, a vegades, mediocritat o feblesa o debilitat o hipocresia doncs fa que molta gent i molts joves sobretot diguin a mi, si jo no veig una transformació real en la vida d'aquestes persones, d'aquestes institucions, no cal que hi vagi. Per seguir igual, per entrar i sortir igual, no cal que hi vagi. És un nivell d'exigència, per nosaltres, això. Però penso que és una exigència molt sana. Alguna cosa més? Alguna pregunta? És un tema dens, però és un tema que val molt la pena reflexionar i tenir en compte. Els que teniu el document, al final us he posat un petit text que sembla que no vagi amb el que hem dit, però penso que simplement és perquè reflexionem de com és que el món està canviant tant i nosaltres sembla que no sapiguem transmetre tot aquest tresor que tenim d'espiritualitat, no? Doncs potser ens hem d'implicar a desaprendre coses i a fer-ne de noves, que al final aquest noves és tornar molt a les arrels, perquè ser originals no és fer modes noves, és tornar als orígens, no? Però uns orígens que no estiguin malmesos, que no estiguin pervertits ni corromputs amb tantes històries que anem com sufocant-ho a sobre, no? és tornar a l'originalitat de Jesús i de les comunitats cristianes i de la pregària cristiana. Demanar-li a l'Esperit tot això que voldríem que fos una realitat, no? Fes-ho possible, ensenya'ns a fer-ho possible.
Una de les maneres que se'ns demana per a catequesi servir és precisament això, no prendre conceptes, sinó fer temps de silenci, de pregària i de diàleg, i aprendre a contemplar el misteri sense haver d'arribar a conclusions. Estar una estona a la catequesi, això és una manera de dir nova, que és en el fons és el que s'hauria fet sempre, però d'alguna manera és una novetat la pràctica, això va bé.
És que si s'hi fixeu, la mística, el camí de la mística, és molt semblant a el que deia la fenomenologia filosòfica, que és partir de la via inductiva, de lo que et passa, de lo concret, de la vida, de Jesús encarnat amb nosaltres, que ara ve, i que mirava les flors i els camps i la gent, d'aquí podem fer una evolució. Però si tot és com un Déu, que abans ho hem anomenat, que sembla que ens vingui com a trepitjar i com a envair-nos la nostra vida, no? Això doncs no agrada, no? I cada vegada més el subjecte del segle XXI doncs és un subjecte que considera que això no li interessa, no? Però si partim de lo concret,